Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar amb David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilajosana, qui els parla amb ganes, amb il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de convertir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més plena. Avui parlarem amb Maite Aragón, directora de la residència Amavir de Sant Cugat del Vallès, i també amb la Cristina Vallès, nostra col·laboradora, coach espiritual, que parlarem i xerrem sobre en Gandhi. Som-hi!
És Gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg i treballador social. Mira que ja portem programes de ràdio, però el David, que ens estima molt, sempre es deixa pujat la sintonia una mica més del compte. I quan entrem, llavors, sempre algun vot fem. Com estem, Carles?
Estem molt bé, inclús millor que ahir, i ahir estàvem ja molt bé.
Vale, perfecte. Comencem amb el Consell de Salut i a veure en quina innovació sobre el tema del dia ens portes.
La grip és una malaltia molt peculiar, ja que cada any és diferent de l'anterior. Alguns anys és molt virulenta i pot arribar a ser mortal per persones amb les defenses baixes. D'altres és molt més lleu. Les autoritats sanitàries recomanen que les persones grans es vacunin anualment. El millor en aquests casos és demanar consell a un professional sanitari. Com sempre que parlem de salut, la millor resposta la té el teu metge de capçalera.
Ara, després d'haver esperat 24 hores pacientment amb aquest tema del dia, què ens tens preparat, Carles?
T'he de dir que estàs esperant pacientment pel que tocarà la borsa de treball. El tema del dia és un altre, eh?
Ah, vale, llavors m'hi confort. Llavors sí, em relaxo una mica.
Et pots relaxar uns 10 minuts més fins que toqui la borsa de treball. Abans de començar el tema del dia, et vull fer una pregunta. No té res a veure, ara m'ha vingut al cap. Com vaig descobrir l'altre dia per casualitat, jo soc molt de curiositats. Tu saps per casualitat quina és la zona d'Espanya on més kiwi es cultiva?
Zona d'Espanya més kiwi, les Canàries? No.
Al·lucinaries. Et dono, si vols, una segona opció.
Lleida no, perquè... No.
Galícia.
Galícia? Doncs pues no ho sabia.
I vaig mirar dues pàgines web, diferents reports, sí. I com va començar. Sí, sí, va arribar a Galícia. I és tot el nord d'Espanya és on també escriu, però sobretot a Galícia.
Hòstia, és una
curiositat.
La pròxima barbacó farem apostes i llavors ja tinc l'aposta guanyada.
És que és pregunta de 50 preguntes per un milió, o sigui, sí. 15 preguntes per un milió, pues...
Mira, me l'apunto per la barbacó d'aquest cap de setmana.
I ho poden buscar per internet, vull dir, i surt. Bé, el tema del dia, el que volia comentar era el món canvia molt ràpid. I també canvien els hàbits de compra. I he estat mirant, tenia curiositat, com va el xou de comprar per internet i, en general, com van les compres amb la gent gran. I he trobat un estudi que va fer la consultora WorldPanel i, per començar, vull donar algunes dades que em semblen molt interessants. Primer de tot, es calcula que a l'any 2030, 4 de cada 10 euros que arriben al mercat provindran de gent més gran de 65 anys. Cosa que em sembla al·lucinant.
40%?
Bueno, sí, 40% vindran... És a dir, aquests diners, 40% seran gastats per gent més gran de 65 anys. Clar, el problema és que a vegades no els tenim molt en compte amb com comprar per internet, tenint en compte que els hàbits canvien i també augmentarà aquest percentatge. I llavors, sí que hi ha una... El que també diu aquest estudi, em sembla curiós, és que quan els tipus d'establiments, la gent gran prefereixen comprar en comerços més ben aviat petits i pròxims al domicili. De fet, en quant a supermercats, atreuen a 6 de cada 10 persones de més de 65 anys i en canvi els hipermercats, que són més grans, només atreuen una de cada 7. Però tinc més dades curioses. Tot això són, com et dic, curiositats. El que és curiós és que he après, que no ho sabia, em pensava que això donava igual, que la gent gran és molt més fidel a les marques que no pas a la gent més jove.
Això, amb això estic d'acord.
És a dir, quan, alguna, quan una marca els funciona, pot ser un pèl més cara, però si els funciona no canvien. I a més, és a dir, els agraden les marques perquè funcionen i si una marca els funciona, no, no la canvien. I també hi ha, un, hi ha també el tema que em sembla interessant, que és que, òbviament, hem de diferenciar en si ets un consumidor sènior de 55-60, si tens 75 o tens més anys. El que sí que coincideix la majoria és que hi ha un aspecte clau, que és que la majoria de gent de més de 60 anys veu una mica complicat, és a dir, que no li posen molt fàcil els passos per comprar per internet. És a dir, que l'experiència entre que entres a la pàgina i finalment pagues, aquest procés no és tot el fàcil que ells consideren que hauria de ser perquè es gastin els seus diners a internet per comprar. I, per últim, que més valoren la gent gran, més que l'altre, més que cap altre tipus de persona, és l'atenció al client.
Mm. No, m'ha quedat gravat el del consumidor sènior a partir de 55 anys. David, anem-nos apuntant.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran. L'entrevista.
Llavors, Carles, l'entrevista d'avui, què ens tens preparat? A veure.
Doncs avui comptem amb l'entrevista amb la Maite Aragón, que és la residència, és la directora de la residència Mavir de Sant Cugat. Maite, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles i companyia.
Volíem començar, si et sembla bé, que ens expliquis una miqueta on està ubicada dins de Sant Cugat la residència.
Doncs mira, nosaltres estem ubicats en el polígon, al costat del polígon Can Mates, que també està molt, molt a prop del vell mig centre. Vull dir que estem molt cèntrics, molt accessibles, i la veritat és que no costa res arribar fins aquí.
Saps, per casualitat, tots sabem que no hi ha metro que arribi a Sant Cugat, sí que hi ha un ferrocarril amb diverses parades dintre del municipi i rodalies. Saps, per casualitat, quina és la parada de ferrocarril més pròxima?
La més propera és Vallpelleres.
Vale. I a partir d'aquí entenc que s'ha de caminar una mica, es pot arribar amb cotxe o hi ha alguna...
Una micona. Fins fa no res, sí? Vol dir fins abans de la pandèmia, pràcticament, teníem un autobús que arribava tot just fins aquí, però, bueno, doncs, tot i que l'estem reivindicant molt en el municipi, l'Ajuntament, encara no ens l'han retornat. Seria prou bo que ho fessin, sí.
I en quant al centre, pel que fa, diguem, a les instal·lacions, com està configurat?
Doncs mira, nosaltres tenim un centre molt gran. De fet, són 9.000 metres de centre. És un centre gran, molt lluminós, molt alegre. Té tres plantes, un jardí preciós. Tenim molt espai i amb molta llum, que és el més important per a les persones grans i per a les que no són tan grans.
I teniu la sort d'estar configurats com, diguem, alguna de les parts de la residència en un lloc de convivència o encara no?
Sí. De fet, nosaltres, abans de la pandèmia ho fèiem així. La pandèmia ens ha marcat en moltes coses, també amb això. Nosaltres sempre hem cregut que les petites unitats arriben molt millor a les necessitats reals de l'usuari. Per tant, nosaltres tenim unitats de convivència d'unes 15 persones,
sí.
I per planta n'hi ha dues unitats de convivència grans, de 30, i dues més petites, de 15. Per tant, tres plantes, 60 usuaris per planta, però en unitats de convivència de 15 persones.
I també hi ha una part perquè, a continuació, vull preguntar-te sobre si teniu un jardí o terrassa, però abans vull comentar que he estat llegint que teniu una part que es diu una unitat de cures especials. Què és el que hi feu allà?
Sí, la veritat és que aquesta unitat és, com us ho diria, és el bé. És una unitat molt petitona, que està conformada per donar resposta a necessitats de persones molt, molt fràgils, que són aquelles que doncs, ens porten des de l'hospital, després d'una intervenció quirúrgica, o que estan amb una malaltia en fase aguda, o bé que estan en final de vida. Llavors, el tipus de cura és una cura molt, molt especial, per això és la unitat de cures especials, i té un abordatge entre sanitari i paliatiu, sí?
Sí. Més o menys ja ens ha quedat, crec, que força clar. Ara vull fer dos salts. Un que no t'he preguntat és, el centre en total, quantes places té?
El centre té 180 places.
Totes són privades, n'hi ha de públiques?
Tenim 56 públiques i la resta privades.
Sí. I de les parts privades, entenc que les públiques estaran plenes, en teniu alguna dada disponible?
Sí, en aquest moment tenim 29 places disponibles.
I si algú estigués interessat en alguna d'elles, com es pot localitzar? Amb quin telèfon?
Mira, és molt, molt simple. El 639-058168 o en el telèfon propi del centre.
Hem dit el 639-058168 i també diem el fixe al 93-583-6100.
Exacte.
Ara vull fer, com et deia, hem parlat ja una mica del centre a nivell, diguem, instal·lacions arquitectònic i també places, però ara em volia una mica, em volia centrar en preguntar-vos si teniu algun tipus de jardí o terrassa al sostre o no.
No, tenim un jardí preciós a l'entrada, a una zona verda magnífica que els usuaris gaudeixen moltíssim, amb bancs i taules per poder prendre la llum, prendre el sol, sí.
I entenc que allà hi poden anar els usuaris tan sols o amb famílies que vulguin sortir al jardí, com també entenc que si també deu fer algun tipus d'activitat, oi?
Sí, efectivament. Quan comença la bonança aprofitem moltíssim per fer activitats a fora. T'he de dir que a cada una de les plantes també hi ha una terrassa i que també se'n gaudeix molt d'aquesta terrassa, però és que el jardí és magnífic i, bueno, doncs a la gent li agrada passar estones allà.
En quant a la forma de, diguem, de tractar i cuidar els residents, em vas comentar que seguiu, per dir-ho així, un paradigma específic, per dir-ho d'alguna manera, que es diu guiats per tu. Això en què consisteix?
Doncs mira, tothom coneixem l'atenció centrada en el pacient, l'atenció centrada en el client. Aquest és un concepte que doncs és molt manit, que tothom en parla. Però si anem a la realitat, a mi m'agradaria saber com ens apropem a aquesta atenció tan centrada en el pacient. Doncs amb Avir Sant Cugat hem creat un paradigma, una nova manera de tenir cura de les persones grans des de la seva mirada. Nosaltres detectem les necessitats dels pacients tal com ells ens les expressen o com ens les expressen les persones que són responsables d'ells si el propi pacient no s'hi pot expressar. Per tant, nosaltres no determinem les necessitats del pacient, sinó que responem a aquestes necessitats. I invertint la mirada aconseguim anar al detall. Per exemple, habitualment els centres es conformen de forma i manera que el seu cronograma de tasques respon una mica a l'estructura del centre, a l'estructura del personal, als grups de treball. Nosaltres proposem flexibilitzar tot això de manera que al final acabem treballant al ritme que els propis pacients necessiten en funció de la unitat de convivència on estan ubicats. I fent això, el que fem és, d'alguna manera, pensar en la realitat del propi usuari des de la seva pròpia realitat, no des de la que nosaltres entenem que és la seva realitat. No sé si m'explico, Carles.
Sí, és a dir, que intenteu cuidar la persona com voldria ser cuidada. Més o menys?
Sí, és una perspectiva ètica, si més no. És pensar no com jo crec que la persona vol ser cuidada, sinó com realment la persona em diu que vol ser cuidada. És a dir,
clar,
si tu quan siguis gran no vols llevar-te a les 7 del matí, pots pensar que qualsevol persona gran el que vol és o bé llevar-se a les 6 del matí o bé llevar-se a les 11 del matí.
Clar.
Hem d'adaptar els processos, hem de ser suficientment flexibles per entendre que, ara t'he posat un exemple molt, molt simple, no? però que d'alguna manera determina també que Les persones, quan ens fem grans, necessitem allò que realment necessitem nosaltres, no que ens imposin les estructures de les, dels centres on
clar, és,
acabem vivint.
És a dir, entenc que el que em vens a referir és que pel fet de ser una persona gran, que ja de per si històricament representa que quan ets gran entres en una residència, a més, com ha afegit, per la teva voluntat i t'has d'adaptar al que et diuen els fills o els de gent del voltant, que quedi clar que quan entres a viure amb Avir Sant Cugat, no deixes de ser tu mateix, sinó que tu podràs continuar decidint el que vols fer i com.
És que és el moment per decidir què vols fer i com, oi? I si no ho pots decidir, si més no, que nosaltres puguem deduir, inferir, preguntar, buscar informació que ens porti a donar-te aquella atenció que tu, si haguessis pogut triar, haguessis triat.
Vale, crec que ha quedat força entès, no, Jordi?
Perfecte.
I llavors, l'última pregunta sobre això és, entenc que aquest paradigma influeix tant en la forma del dia a dia de tractar les persones i les seves decisions, però també influeix a l'hora que ells també puguin triar de manera més o menys grupal les seves inquietuds i gustos, per exemple, en les activitats.
Sí, sí, sí. De fet, tenim activitats molt variades i tenim grups petits, perquè un li pot agradar pintar i un altre escoltar música i... Vull dir, les persones són diferents i quan som grans doncs hem de poder dedicar el temps, el nostre temps, el temps que ens quedi, a fer allò que ens agrada fer i fer-ho d'una manera, doncs, només, en un entorn el més amable possible.
I em podies ara explicar, en un minut actualment, com està, en aquest cas de Catalunya, sobretot en el vostre centre en particular, si una persona té ja un familiar vivint a la vostra residència i el vol venir a visitar, com va ara el tema de les visites?
Ah, bé, bueno, doncs les hem passat de tots els colors, com us podeu imaginar, i com la majoria de centres residencials. Uh-huh. Però responent en aquest moment a la realitat nostra, del nostre centre, nosaltres som un centre taronja en aquest moment, uh-huh. Bueno, doncs les famílies venen a visitar amb un règim més reduït que habitualment. Només podem rebre dos visites per usuari, dues persones visitant alhora per usuari, amb cita prèvia i presentant doncs, el certificat Covid o bé realitzant-se una prova d'antígens abans d'entrar. Ja sabeu que aquests entorns nostres són entorns especialment vulnerables i els hem de protegir, però no tenim més problema, la veritat. Per una altra banda, pues serà perquè tenim sort, però tenim unes famílies estupendes que entenen perfectament que el primer són ells, que els hem de protegir i que hem de fer les coses bé. I si tothom fem les coses bé, tothom pot rebre visites. Clar
que sí.
Més
que res preguntava, i això ja t'ho comento per acabar, el fet aquest de que, clar, a vegades hi ha gent que diu anar en context de pandèmia, més o menys pandèmia, però encara n'hi ha, el fet de portar el meu pare, la meva mare a la residència i un cop allà dintre, pel context que ja potser no el puc anar a veure. No, sí que es pot anar a veure amb cita prèvia.
No, inclús et diria més, Carles, durant tota la pandèmia, i dic tota, des del març del 2020, en aquest centre, pràcticament tothom ha pogut visitar. Si no ha sigut d'una manera, ha sigut d'una altra, però ningú s'ha quedat sense poder visitar. Perquè entenem que l'atenció emocional és tan important, a vegades o més, que altres tipus d'atenció. I per tant, en aquest cas i en aquest tema, durant tota la pandèmia ens hem posat a l'abast a disposició de les famílies i les necessitats una altra vegada sí, de les necessitats de les persones que viuen aquí.
Doncs Maite Aragón, t'ho agraeixo molt. Si et sembla, recordo els telèfons, el 639-05-81-68 i el 935836100. A part també, vull afegir que si volen buscar per inforesidències, també us trobaran. I per acabar, només agrair-te molt el teu temps.
Al contrari, a vosaltres.
Fins la propera.
Una salutació.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs Jordi, aquí veia la pregunta que et volia fer de la borsa.
Endavant.
Et veig inclús ja molt preparat,
sí,
molt neguitós. Tu creus que et poden fer fora d'un procés de selecció per una feina per ser feliç?
No.
No?
No.
Creus que no?
És a dir, de la manera que em fas la pregunta és una pregunta discriminatòria.
Trampa, però...
És discriminatòria. Encara que si em vessis preguntar el mateix per ser home, per ser dona, per ser alt, per ser baix, per ser el Barça al Madrid, és igualment discriminatori.
Per què ho dic? Perquè hi ha hagut una persona que ha publicat un article trobat per internet des d'Argentina, que ho ha difós per LinkedIn, que la van eliminar d'un procés de selecció per una feina per somriure massa. T'he volgut relacionar la felicitat, que sé que tu treballes, amb el somriure i relacionar-ho, però sí, la van fer. I després, és a dir, quan li van enviar l'email explicant els motius pels quals no continuaven el procés, li van dir, ha somrigut massa. I sobre això he estat mirant, perquè a més, al fil d'això hi havia un article d'una consultora de recursos humans que explicava que a vegades l'actitud aquesta, la comunicació no verbal, és molt important, i fer molts gestos, somriure molt, o fer una cara que un somriures, en fi, la comunicació no verbal no concorda amb el nostre discurs, amb el que estem dient, pot afectar a la nostra candidatura. I, a més, donava motius perquè, a més, ja aquesta consultora es recolzava una investigació, a més, feta a Glasgow per una universitat que diu que el cervell únicament tarda 200 mil·lisegons en interpretar l'expressió facial d'una altra persona. Darrere d'aquest minúscul període de temps, el cervell ja té suficient informació per predir el nostre estat emocional. És a dir, em sembla a nivell emocional que som unes màquines brutals, però a més explicava que un motiu pel qual et poden fer fora d'un procés de selecció és, per exemple, estàs optant a treballar en una fàbrica com a peona d'una cadena i ets molt extrovertit. Això no interessa. Volen gent que sigui més aviat tancada, que estigui per la feina i que estigui a lo seu. Si ets molt extrovertit, pot ser que estiguis més per altres coses que per la cadena de muntatge. En canvi, amb una feina per comercial, com argumentava aquesta persona de recursos humans, doncs segurament buscant algú que sigui molt extrovertit. Sigui com sigui, la pregunta venia això, aquesta persona la van... No diu per quina feina era, però diu que té el motiu escrit de l'empresa que la van fer fora del procés per somriure massa.
Força interessant, aquesta trobada per internet.
La consulta del treballador social amb Carles Reixach.
Doncs avui la consulta que ens han fet la fa en Ferran i ens diu: el meu pare ja és gran i des de fa un temps està força apàtic, no vol fer quasi res. Hi ha algun consell ràpid que ens pugueu donar? Doncs primer he estat mirant què era ben bé l'apatia com a tal, perquè tots coneixem l'apatia com aquell estat en el qual no tenim ganes de res, el podem patir tots en qualsevol moment de la vida. I de fet es caracteritza per això, per una falta persistent de motivació i pèrdua d'interès per fer coses. He estat mirant per internet respostes d'alguns psicòlegs i he trobat que una cosa molt important i és l'apatia pot ser un símptoma de la depressió, però no totes les depressius són apàtics. Això s'ha de tenir en compte. I sobre això també comentava el fet de que és possible que l'apatia sigui un dels símptomes també de la demència tipus Alzheimer i com intentar combatre aquesta apatia en aquest cas que presenta el pare d'en Ferran. Hi ha també el fet de quan ens diu que no vol participar, hi ha una cosa molt important que és no culpar-lo, no insistir. Si diu que no és que no. I en tot cas el que també recomana diferents blogs és això, no jutjar, no insistir i fer un canvi, fer un clic i canviar i dir, no vols fer això? Doncs realment què vols fer? I si et dirà, no, és que no vull fer res i tal, en aquell moment no, però el dia següent nosaltres a casa, nosaltres no ells, donem-li voltes i pensem en una cosa que realment sempre li ha agradat i provem amb això. Si és algo puntual del dia o si és algo que ha sigut sempre del seu agrat, provar sent que ho continua sent el dia següent posant davant seu aquesta activitat a fer. També, si no vol ajudar-nos o si no vol fer alguna cosa per ell mateix, que faci alguna cosa que nosaltres hem de fer, alguna activitat nostra, que ja ens ajudi com un extra. No és algo seu, sinó algo nostre i ja ens ajuda. I també, davant del més mínim progrés, recomanen, és a dir, que fa bé una part i una petita part, doncs ja l'hem de felicitar per això. Perquè això és la motivació. I a més, anar explicant el que va fent i com continuar si a mig camí es perd, per dir-ho així.
Pues moltes gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bona tarda, Carles, moltes gràcies.
Gràcies, Jordi.
Carles Reixat, gerontòleg, treballador social. I ara, amb la felicitat del Carles, ens passarem al programa, perdó, a la secció del programa Temps de Benestar, que és on estem, de Eixos de Felicitat. Fins ara.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de Felicitat, a Ràdio Estel.
Ara estem ja a Eixos de Felicitat. Bona tarda, Cristina.
Bona tarda, Jordi.
Cristina Vallès, coach espiritual. I alguna cosa de més d'ella sabrem. Ja ha participat més d'una vegada al nostre programa aquí, Temps de Benestar. I per què avui l'hem convidada? Avui se'm va ocórrer, avui és l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi, i la persona més propera que tinc a Gandhi és la Cristina Vallès. I la vaig trucar i, escolta, t'atreviries a sortir per la ràdio i explica'ns una mica d'aquest personatge que per mi m'atrau molt, que és històric, i em va dir sí. Dic, vale, perfecte, ja tinc la persona per fer un petit homenatge o un petit recordatori d'una persona que està, jo diria, que en boca de tots. Ens podies explicar quina vinculació tu tens amb ell? Encara que molts dels nostres oients ja saben quina vinculació tu tens amb la Índia, no? Però tornar-ho a recordar.
Sí. Amb Gandhi directament, vinculació en tinc perquè doncs sóc amant de la no violència i de la cultura índia. He estat 5 anys vivint allà, molt propera al budisme. De fet, em vaig preparar per ser ordenada com a monja budista. I tot i que ell era seguidor de la religió hindú, concretament del déu Krishna, sí que hi ha moltes similituds per cultura i per tradició i per proximitat de religions. I una mica repassant escrits, llibres que tenia per aquí a casa, he vist que hi ha molts punts que es toquen, no?, amb el pensament de Gandhi, fins i tot amb els pensaments de Buda, i a varis llibres doncs apareix pròlegs de Dalai Lama, de monjos tibetans. Vull dir que hi ha molta... Són molt propers, per dir-ho d'alguna manera.
Hi ha algun dels nostres oients que no saben, però jo vaig conèixer la Cristina perquè una amiga en comuna, l'Anna, m'ha dit, conec una persona que ha viscut a la Índia. Dic, la vull anar a conèixer. I llavors va ser quan em vaig trucar i ens vam presentar i després ha sigut la meva coach, no? Però, vull dir, el meu objectiu era conèixer coses sobre la Índia, que és algo que tu ja saps que a mi sempre m'ha apassionat. I un personatge com ell, jo crec que a mi em té un atractiu especial. Encara no sé per què, però l'atractiu sí. Està a sobre.
És una persona, és un personatge que encara que no coneguis què va fer, sembla que sempre et desperta tendresa o admiració, no? Quan només, de fet, jo només al pronunciar el seu nom, sembla que una mena d'esgarrifança ja em ressegueix el cor pel que va fer, perquè realment va ser un pioner en els moviments doncs pacifistes, en la no violència. Una cosa que sembla tan complicada avui dia, no? com deixar les armes i parlar de la pau i això que ens faria tanta falta actualment.
Llavors, ahir la Cristina em va dir, bueno, tens un guió fet? I vaig dir, no, anirem xerrant, com si estiguéssim prenent un cafè, un te, dinant, o
clar,
a casa teva.
Clar, depèn de què em preguntis, no sóc una erudita sobre Gandhi.
I li vaig dir, xerrarem, com tu m'has ensenyat a fluir, jo ara començo a fluir, encara
sí,
que ens hi puguin estar escoltant unes 36.000 persones, no passa res. Imagina que estem
no
sols.
No passa res. Llavors, oi tant.
Tu creus que aquesta filosofia de Gandhi es podia aplicar ara aquí a Catalunya? Estem preparats? Primera pregunta.
Jo sóc molt optimista i, de fet, sempre he tingut grans discussions perquè m'agrada molt la filosofia i jo sempre defenso que l'ésser humà és bo per naturalesa i he tingut discussions amb professors, amb amics. Llavors, per mi sí, per mi tothom és capaç de ser bo. No? Tenim aquest potencial i davant d'un conflicte polític o social com el que estem vivint a casa nostra, doncs per què no? Clar que sí. Què passa que quan hi han tants interessos econòmics, quan la gent fins i tot ja a nivell individual estem tan desconnectats del nostre centre, em sembla complicat. Fins i tot no cal, no?, parlar de conflictes molt, molt, molt importants. En una discussió a casa, amb la parella o amb els fills, que de vegades et treuen de les teves caselles, sembla que sempre hem de tornar-nos-hi, no? Sempre hi ha aquella agressió, m'he sentit agredit, doncs m'he de defensar. Gandhi, precisament, el que ens proposa és aquesta actitud de no tornar-t'hi. No entenent-ho com a resignació, que això em sembla molt, molt interessant i molt important dins de la seva filosofia. O sigui, la no violència no és una resignació de em quedo quiet i no faig res, sinó que realment estic actiu a la meva acció no violenta i aquí és on puc, no?, demostrar la meva força. Per tant, sí, jo crec que Catalunya estaria molt bé adoptant aquests comportaments. De fet, hem tingut personatges dins de la tradició catalana que han fet, han parlat molt de la no violència, com Xirinacs, no? O fa relativament poc va morir Arcadi Oliveres, que també parlava molt sobre la pau, sobre les desigualtats socials, o sigui que tampoc ens queda tan lluny.
Llavors, imagina que ets president de la Generalitat, vale, Cristina?
Ja sé que no
aspires a això, ho sé, que els nostres oients ho sàpiguen. No té cap aspiració la Cristina, no. Ni política, ni de poder, ni de res vinculat a això. Però si, amb un imaginari, si siguessis president de la Generalitat, quines mesures prendries per poder arribar, diguéssim, al concepte de la no violència, tant des del punt de vista personal com des del punt de vista d'organització? És a dir, com es podria començar a aplicar la filosofia de Gandhi a Catalunya? Està a dalt.
Que difícil, perquè el que em planteges ja em sembla complicat, perquè, de fet, Gandhi, part del pes de la seva filosofia, sempre ve des de baix, no? Ell va estar al costat dels més pobres, sí que és cert que va viatjar a Londres, allà es vestia com un britànic, no? He estat repassant fotografies i realment és molt graciós perquè porta, doncs, fins i tot barret de copa i dius, clar, sorprèn. Però després, quan ell torna a la Índia, es posa al costat dels més pobres. Per tant, des del poder se'n fa complicat, perquè diuen que el poder corromp, no? I el poder absolut corromp absolutament. Llavors, com ho faria? Doncs, com deia ell, plantejant-te que sigues tu el canvi que vols veure pel món. Per exemple, doncs, optant per una opció de vida respectuosa, no? Ara que tothom parla del canvi climàtic, com estem consumint, com ens relacionem amb les persones que ens envolten. De fet, he trobat un com si fossin els 11 vots que ell d'alguna manera proposava a les granges on havia fundat, que em semblen com si fos un manament, no, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, jo, si fos presidenta, doncs diria que la gent, a títol personal, haurien de viure amb aquestes premisses. Ja sé que n'hi ha alguna que sona una mica, no, radical, però em sembla que, tal i com estan les coses, estaria bé que la gent fes una presa de consciència a títol individual per realment poder canviar la realitat social. Parla de la no violència, de la veracitat. Ell deia que la seva arma era la veritat. Sí? Parlava de la Satyagraha, que entenent que no calia tenir armes, sinó que la pròpia veritat era la seva arma. El control dels sentits i el celibat dins de la pràctica religiosa, que per ell era molt important, el no robar, la no possessió, que avui ens costaria molt, no?, amb aquest capitalisme que tenim tan depravat, el treball corporal per guanyar-se el pa, és a dir, tornar una mica al fer-nos les coses nosaltres. Gandhi també segur que tots el recordem amb aquella imatge del teler, no? Ell va dir que per vèncer l'imperi britànic la gent es fes la seva pròpia roba, es cultivessin el seu propi menjar, llavors això estaria molt bé, no? En un món com el que vivim avui, que cadascú tingués el seu hortet, els seus enciams, els seus tomàquets, es fessin els seus vestidets i d'alguna manera fóssim autosuficients o econòmicament independents, i així el poble tindria un poder i no estaria depenent de quatre poderosos, no? També parla del control del paladar, entenent que s'ha de menjar, però com un fet necessari, de la intrepidesa, no? De ser intrèpid, de voler avançar, del respecte per totes les religions, i fer ús de les manufactures casolanes i lluitar per la llibertat dels intocables, que aquí, no, des del poder, doncs, pensar sempre en les desigualtats. Avui dia, per exemple, es podria pensar en totes les persones que arriben des d'altres països, no, amb totes les morts que hi ha al Mediterrani, com des del poder es pot acollir aquesta gent. Ell, de fet, els intocables els hi deia els fills de Déu, entenent que t'havies de posar al costat del més feble per poder sentir el que estaven sentint i poder ajudar-los. Llavors, des del poder, una revolució pacífica des de la no violència. Aquest seria el meu programa.
Llavors, ara deixa'ns que tornem al món capitalista que estem i passem uns segons de publicitat.
Som-hi.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Pues ara, mentre estem escoltant la publicitat, amb el David hem debatut. Ja tens dos vots, Cristina, per ser presidenta de la Generalitat. Eh? Ens hem ficat d'acord.
No.
Hem trobat algun problema d'aquesta autogestió amb el tema dels mòbils, certa tecnologia, però ja ho solventarem, com a mínim.
Segur que sí.
Perquè el que dius és realment, bromes a part, és essencial. I ens veiem molt lluny d'aquesta realitat que estàs explicant, ja fa alguns anyets que ens coneixem, ens veiem molt lluny. I el que tu dius és, comença per tu mateix, i recordo aquestes paraules que me les has dit una, dos o 300 vegades, comença per tu mateix i no busquis en fora els culpables, sinó si hi ha algun culpable, ets tu i tens que assumir la teva pròpia responsabilitat. I això és el que costa més a nivell individual, imagina't a nivell d'organització.
Sí, molt difícil.
Llavors, ens podries recomanar algun llibre per fer una mica de seguiment d'aquest personatge com en Gandhi?
Doncs sí, m'he apropat a la biblioteca i n'he trobat un de molt bonic. Aquest seria per descobrir una mica la figura de Gandhi, Els petits de la casa. No molt petits, perquè és una novel·la gràfica, però hi ha unes il·lustracions precioses i explica una mica les parts o els moments més importants de la seva vida, i simplement es diu Gandhi, i és d'ING Edicions. És molt bonic. Llavors, si volem aprofundir més, qualsevol biografia de Gandhi anirà de meravella. N'hi ha un de molt, molt bonic, que es diu L'altre Gandhi, l'espiritualitat d'un mite, que precisament hi ha un pròleg d'en Thubten Wangchen, que és el monjo tibetà que està a la casa del Tíbet, que m'ha semblat una meravella de llibre, perquè a part hi ha moltes de les cartes que ell s'escrivia amb Tolstoi, que es van cartejar durant molts anys, hi ha moltes reflexions als diaris d'escrits que ell havia fet, i aquí seria per entrar una mica més en matèria. I després, si tenim ganes de conèixer més personatges similars a Gandhi, que per sort no és l'únic, no? He trobat un llibre molt interessant també que es diu Buscadors de la veritat i parla d'això. Són diferents personatges que apareixen com a veus per la pau i la no violència, i aquest em sembla doncs també una meravella de llibre.
Llavors, Sara, ja sé que em mataràs, però amb la ràdio no pots fer res, Quina és aquesta veritat que tothom en parla, i el Gandhi en parla de manera molt profunda? Quina és aquesta veritat que tu també estàs comentant?
Ostres!
Ja sé, hi ha la distància, veritat... ja sé que no, aquí ara no em pots enganxar.
No, està bé, és una bona pregunta. Jo crec que la veritat, primer de tot, és molt relativa, perquè segur que la veritat que tinc jo no té res a veure amb la veritat que tens tu, Jordi, o la veritat que tenen els oients que ens estan escoltant. Llavors, partint d'aquesta base... sempre hi ha una veritat que d'alguna manera és la justa, sí? En el cas de Gandhi, aquesta veritat es podria dir que s'acostava molt a una idea de Déu, entenent que l'hinduisme és una religió molt complicada, però que la veritat era el que donava pes i era el que donava força, la veritat del que estava passant. Si hi havia una injustícia, doncs era cert, no? Per exemple, quan ell estava a Sud-àfrica, els indis tenien una sèrie de normes i estaven patint una discriminació brutal, i això era real. I la força d'aquella veritat del que estava passant, doncs era el que amb ell d'alguna manera li donava el sostén en la seva filosofia. Què és Buscadors de la veritat? Per exemple, quan parlem de veritat, la veritat és... Jo, clar, ho portaria al terreny del budisme. La veritat és aquesta pau, aquesta naturalesa bona. Aquesta és l'única veritat que per mi és indiscutible. Naturalment, hi ha molta gent que la discuteix, però jo quan trobo algun autor que diu, no, que parla d'aquesta veritat de l'essència de l'ésser humà, doncs penso, sí senyor, ja no estem sols, som uns quants més. Però sempre entenent que no és una veritat que jo vull imposar sobre la teva, sinó que és una veritat que a tots ens anirà bé. Sí? No crec que hi hagi ningú que... No? Això el budisme és molt, molt eloqüent, perquè diu, no hi ha ningú que desitgi ser infeliç. Per tant, això és una veritat. Tots volem ser feliços i viure sense patiment. Sí? Pot ser que sí, que hi hagi algun cas, però doncs estem parlant d'aquesta veritat, aquesta veritat que està per sobre de tot, sí? Que d'alguna manera ens uneix a tots com a iguals. Sí? Difícil, la pregunta?
és que és la gran incògnita que tenim tots quan entrem en certs processos, quan comences a llegir, tu em dius la veritat, ja, però quina és aquesta veritat? I quan la trobes, dius, bueno, ara no me'n vaig massa lluny perquè tornaré a despistar, perquè és una veritat que es posa en dubte dia a dia. En quin sentit? Quan tens un conflicte, llavors la veritat pot passar a segon terme perquè automàticament, sota la meva opinió, veiem que la culpa la té una altra. No la tenim nosaltres. Llavors és fer el canvi, tornar-te a centrar en tu mateix i no. A veure, això ho he projectat jo, hi ha una veritat i hi ha algú figurat. Més o menys.
Sí.
Llavors, ara, el David em demana publicitat i després entrarem, que tindrem minuts, estic mirant el David, amb aquests consells per relaxar-nos i meditar una miqueta.
Vinga, perfecte.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ara ja estem, continuem estant amb la Cristina Vallès, coach espiritual, i com jo no puc evitar aprofitar-me d'ella, entre cometes, li vaig demanar que, a part de parlar uns minuts, una petita xerra sobre Gandhi, quins consells es podia donar per aquesta vida molt automatitzada que portem molts de nosaltres, per anar baixant el soroll que tenim al cap i vés a saber on podem arribar. Quins consells es podies donar, pues, per meditar, per relaxar-nos, per treure el que se'n diu vulgarment el soroll?
Doncs lligant-ho una mica amb el pensament de Gandhi i les seves paraules, ell deia que quan ens ataquen o quan sentim que tenim algun enemic, no hem de pensar malament, fins i tot parlava dels pensaments, ja no de tornar-nos-hi verbalment, sinó dels pensaments. Llavors, a mi això m'ha fet pensar en un exercici molt bonic que els monjos tibetans i els meditadors practiquen sovint, que és el Tonglen. Traduït del tibetà vol dir donar i rebre. Per tant, jo us proposo que segur que us trobeu en situacions on hi ha molta densitat, o arribeu a casa de treballar i la vostra parella ha tingut un mal dia i veieu que està de mal humor, us comença a parlar malament, o us trobeu amb un amic que acaba d'estar, doncs, confinat i està malalt, i podeu notar aquesta negativitat. Llavors, la proposta és, m'imaginaré que absorbeixo tota aquesta negativitat quan faig una inspiració i al deixar anar l'aire li envio llum, sí? És a dir, ni caic en provocacions, ni em sento ferit o ferida pel que l'altre m'està dient, sinó que quan veig que hi ha negativitat, quan veig que hi ha pensaments densos, jo m'imagino que sóc una mena d'aspiradora, sí, i des del cor absorbeixo tota aquesta negativitat com si fos un aire fosc i llavors la transformo enviant-li llum. D'aquesta manera, encara que no ens ho sembli, estarem ajudant a fer un món molt més just i molt més pacífic. Imagineu-vos, no?, si en vez d'entrar en qualsevol discussió la gent fes això, no?, de dir, entenc que estàs enfadat, entenc que hi ha un moment, doncs, que et trobes malament, absorbiré aquesta negativitat i el que faré serà enviar-te llum. Penso que és un exercici molt bonic i una proposta per començar a construir aquest món diferent que segur que a tots ens agradaria viure-hi, sí?
Jo me'n recordo quan em vas donar aquest consell, que ho vaig fer amb un conflicte personal que tenia. A veure, si m'ho diu la Cristina, li tinc a fer cas, perquè eres com la meva senyoreta del col·le, li tinc a fer cas. Vull dir, tinc a tindre fe que amb el que em diu la Cristina anirà bé. I realment va haver un canvi, no? Vull dir, sentat allà al sofà, vaig començar a inspirar fum negre i expirar fum blanc, que és la metàfora del que tu estàs comentant, no? I sí, realment em va anar bé. Però vaig tindre que fer, i perdona, Cristina, t'ho tinc a dir aquí a la ràdio, un acte de fe, perquè en aquells moments de crispació aquesta fe no la tens, perquè penses,
no,
la persona que tinc davant és la que té la culpa de tots els meus mals. Quan això ho relaxes, ve la veritat, o una veritat, i llavors saps posar cada cosa al seu lloc. Però des de l'emprenyamenta, les coses es fan molt difícil de ficar al seu lloc. Les coses com siguin.
Sí, sí, és molt difícil.
I això és un procés molt continu. Ara ja ens queden dos o tres minutets, dos minuts, es marca el David. Sí. Com t'agradaria concloure aquest programa sobre Gandhi?
Doncs mira, si m'ho permets, tinc un mantra que m'ha recordat moltíssim als quatre pensaments incommensurables del budisme, que diuen, doncs, que tothom sigui feliç, que s'alliberin de les causes del patiment, i són unes paraules que va escriure Gandhi en el seu dia i m'agradaria compartir-les amb vosaltres, si us sembla bé.
Endavant.
diu Om, que el món celestial, el món intermedi i la terra tinguin pau, que les aigües, les plantes medicinals i els boscos tinguin pau, que la pau dels Devas sigui amb tothom, que la pau còsmica sigui amb tothom, que hi hagi pau, que tot el món gaudeixi de pau veritable. Om, pau, pau, pau. I així s'acaba.
Pues Cristina Vallès, coach espiritual, un angelet, que això ja t'ho he dit més d'una vegada.
Gràcies. Moltes gràcies per aquest temps.
Moltes gràcies i una abraçada ben forta.
Una abraçada a tots. Que vagi bé.
Doncs ja hem arribat a aquest programa tan especial per mi, d'Eixos de Felicitat. Hem tingut a la Cristina Vallès i hem pretès fer un petit homenatge a aquest personatge, un petit homenatge, però significatiu, amb aquest personatge que és en Gandhi. Gràcies a tot per estar amb nosaltres i per escoltar-nos. I ara, dintre poc, tancarem Temps de Benestar. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda, que aprofiti i, sobretot, moltíssima pau.